I ara sí, Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
I com sempre, amb les sintonies d'en Josep Lluís Vidal, que no volen,
hi ha problemes.
No volen sortir, mira, però és que sempre, això m'encanta de tu, perquè no sé què tens que...
Imagina't que no fas res, però vaja.
Ara, mira, i a més, sonen fort quan no se les espera.
Quan han de sonar, no?
Clar, mira.
Doncs escolta, jo estic molt content avui perquè he aconseguit que el micròfon es mantingui ferm en el trípode sense haver d'aguantar-lo amb la mà, o sigui que... Per mi comença molt bé el dia, eh?
Que tenies aquest problema?
Sí. De fa molts mesos, a més.
Ah, mira.
I avui, mira, no sé per què, s'aguanta sol.
Escolta, la primera notícia tecnològica que hem d'explicar avui passa per aquest moment.
Marco B is reported there in Bent Pipe. Still waiting on it.
Copy that, thank you.
De fet, aquest és un moment previ a que passés aquesta notícia. Això és el que es vivia a la NASA durant tota aquesta matinada. Està... Josep Lluís?
Sí, això ha estat... Sí. No aquesta matinada, això va ser a hora catalana ahir al vespre, a les 8 i un minut concretament del vespre, hora catalana, quan se rebia el senyal des del Mart, de la sonda, la nau, que havia aconseguit aterrar, aquí sentim els aplaudiments del centre de control...
No sé si és l'aterratge, perquè jo he agafat un punt aleatori de l'hora i mitja que van transmetre a YouTube, però mira, posem-ho ben fort per si de cas aquest és el moment exacte en què
aquest és el moment.
Bé, mira, sí.
Aquest és el moment, és el moment. Això, doncs, teòricament, si no em faria els càlculs, era les 8 i 1 minuts del vespre a hora catalana quan s'havia de rebre el senyal de la nau procedent de Mart, indicant que havia aconseguit fer l'aterratge amb una missió que era realment complicada a nivell tecnològic, a nivell científic. Si et sembla, fem un repàs de com ha estat això. És un viatge que ha durat gairebé 7 mesos. 6 mesos i mig, una mica més. És que hi ha una distància considerable, 145.000 quilòmetres entre la Terra i Mar. És una missió que ha de durar 2 anys marcians, que és un any marcial. Els anys de Mar duren el doble que els de la Terra, l'òrbita és gairebé el doble. I aquesta missió té com a objectiu estudiar en profunditat tant el subsol com la superfície de Mar, del planeta vermell, preparant una mica el terreny, per dir-ho així, de manera col·loquial, per possibles, de fet, possibles no, ja confirmades, missions humanes cap al planeta vermell previstes per l'any 2030. Clar, es tractaria d'un viatge molt arriscat, perquè primer hi ha molta distància i és una missió doncs, que requeriria planificar molt bé les coses per evitar sorpreses, per evitar pèrdua de vides humanes i una inversió de diners descomunal, d'acord? Doncs això, com comentàvem, era una missió bastant arriscada perquè la nau, de fet, és una cosa molt petita, és una sonda que ha portat una sèrie d'instruments fonamentalment nord-americans, però també hi ha la col·laboració de científics russos i fins i tot algun espanyol que ha col·laborat amb la incorporació de sensors de velocitat. Ha viatjat a 20.000 km per hora. 20.000 km per hora és la velocitat màxima que ha arribat a assolir la nau quan entrava a l'atmosfera de Mart. I llavors, aquí hi ha tota una sèrie d'enginyeria que jo, quan ho estava llegint i ho estava veient, i a més hi ha un vídeo més a YouTube que recrea la simulació de com s'ha fet aquesta arribada, aquest aterratge, és tota una sèrie de petits invents i enginys per poder posar una nau tan petita i amb un... I a més a més, enviada a distància i controlada a distància d'aquesta manera. Per exemple, quan entrava en contacte amb l'atmosfera de Mar, que anava a aquesta velocitat, a 20.000 km per hora, aquí hi ha un risc de desintegració, directament, no? O sigui que la temperatura que assolia la nau en aquells moments era de 1.500 graus centígrads, imagina't. Una temperatura, doncs, feia una mica de caloreta, no? Per entendre'ns.
Sí, sí. No, no.
El cas... Sí, digues.
Amb la fred que està fent últimament...
Sí, aquests contrastos són una mica...
Home, diuen que el contrast és bo per la pell, no...
Ah, sí?
Sí, diuen que les diferències... Bueno, per això quan vas a un balneari tens aquestes dues piscines fredes i calentes, no?
Doncs mira, mai m'ho havia parat a pensar. Jo sempre que fa fred se'm tallen els llavis.
Clar, sí.
Bé, no sé en quin moment s'han posat a parlar d'estètica, eh?
En tot cas, que això, que hi havia una temperatura altíssima
de 1500 graus,
aquesta...
altíssima, és a dir, no, no és que la temperatura sigui aquesta, però sí que la nau arribava a assolir aquesta, aquesta temperatura. Per això portava tot una protecció, una espècie de sí, d'això, d'armadura, no?, per entendre'ns, que la protegia d'aquesta temperatura. Però clar, aquí hi havia també una operació molt complicada d'aterratge. Una, que era quan arribava a un punt en concret s'havia de desplegar un paracaigudes que frenés bruscament la caiguda, o sigui, que reduís dràsticament aquests 20.000 km per hora. Saps com quan vas en avió i l'avió toca a pista quan fa l'aterratge i de cop i volta s'obren els alerons i notes aquella frenada, saps?
Això que fa...
Sí, exacte. Sí. Doncs això, però multiplicat per molt més, no? Perquè la velocitat, evidentment, és molt més alta. I després, per acabar de fer un aterratge suau, és a dir, clar, un equip d'aquest tipus, si el que fa és impactar contra el terra, doncs, vale, molt bé, hem aconseguit que aterri, però se'ns ha fet malbé del cop, no? Doncs se desplegaven, o s'han desplegat, millor dit, una sèrie de minicoets propulsors que emetien força en sentit contrari, val? I llavors feien que l'aterratge fos suau. Mireu el vídeo, si et sembla, el podem intentar buscar per YouTube i el compartim al web de Radio Capital.
Sí.
Perquè realment és curiós de veure, eh?
Escolta, tenim 2 minuts comptats. Avui t'he de demanar perdó perquè hem anat molt pillats durant tot el programa. Tenim 2 minuts comptats. Quina de les dues notícies que quedava prefereixes explicar?
Doncs de les altres dues notícies, mira, jo crec que el més interessant per les repercussions que pot tenir en el mercat espanyol és sí. la nova companyia de telefonia mòbil Lobster, que començarà a funcionar a finals d'aquest any i que té la seva seu a Gibraltar i que s'ha dirigit al mercat dels britànics que resideixen a la península Ibèrica, fonamentalment a la costa de Catalunya i Balears, que és on se concentra una gran població britànica. Ara, per exemple, doncs aquí a la costa, en llocs sí. propers, a part de l'Empordà, també tenim a Lloret de Mar, al Maresme, a Calella, doncs hi ha una concentració important de britànics, no? La xarxa, o sigui, aquesta companyia farà servir la xarxa de Telefònica i no començarà a oferir serveis fins a finals d'any i a partir de l'any vinent, de principis de l'any vinent, ja podran adquirir-se els seus serveis en botigues físiques.
Val, i això és una empresa, clar, és com que té seu a Gibraltar, és una empresa britànica...
Sí, que... dirigida sobretot al mercat britànic, però, a més, el seu punt diferenciador és que tota l'atenció al client serà en anglès i també, doncs, el que expliquen en la nota de premsa és que volen transmetre els valors i la manera de fer britànica, anglès en general, no?
Uh-huh. Bueno, caldrà veure com... Però això ja en parlarem un altre dia, no obrim ara el debat, però com canviarà la relació tecnològica amb el Regne Unit un cop s'activi el Brexit a partir del març.
Sí, que aquí també tenim molt, molt a parlar.
Tenim tema aquí. Josep Lluís, moltes gràcies. Molt interessant avui la qüestió de l'aterratge a Mart i, no sé, fins al 2030 doncs, tenim temps d'anar parlant a veure si s'acosta, si realment hi ha un aterratge humà al planeta.
I sobretot durant tot aquest temps esperem que ens arribi molta informació, fotografies i dades del planeta vermell per conèixer-lo una mica millor.
Exacte. Que tinguis molt bona setmana.
Igualment, adéu.
Fins dimarts.